serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Bona tarda, sigo benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. Som en jornada de dimarts, és 4 del mes de març de 2025 i de moment el sol fa acte de presència a la capital de la comarca. Sintonia dels serveis informatius amb la Marga Marque de les Vies de So. La redacció al complet del Vendrell Comunicació és present a la redacció. D'altra banda, hi és en Marc Rodero, com sempre, amb la previsió del temps amb canvis, diuen, a la vista de cara a dijous. I d'altra banda, amb tota l'actualitat esportiva hi trobem en Jordi Grell. Davant dels micròfons, que us parla molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio, que com sempre s'inicia fent repàs en síntesi al sumari de titulars.
Sumari de titulars.
Aquesta setmana tenim informatiu un monotema, el transport ferroviari, perquè després de 5 mesos sense circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona, per les obres del túnel de Roda de Barà, aquest dilluns s'ha reprès el servei de les línies de regionals. Una represa però que no ha estat exempta de problemes i contratemps provocats per una caiguda de tensió elèctrica a les catenàries, el que ha obligat a interrompre novament el servei. D'aquest fet en parlem avui d'entrada, que també ens servirà per parlar dels sindicats de Renfe i Adif, que han convocat 7 jornades de vaga. També ens farem ressò de la fira de formació. L'edifici de Tavaris serà la seu enguany de la tercera fira de formació de la comarca. Un informatiu que a més ha de servir per parlar de les queixes veïnals del subministrament elèctric per part dels veïns. Pla de millora sobre la qualitat del servei municipal que s'ha activat amb enquestes adreçades als usuaris, els actes d'àmbit comarcal del Dia Internacional de la Dona o de l'exposició sobre Nicole Florença, una rellevant creadora. Tot plegat combinat amb la crònica del món de l'esport i el temps. Després de 5 mesos sense circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona, per les obres del túnel de Roda de Barà, aquest dilluns s'ha reprès el servei ferroviari de les línies de regionals. Una represa però que no ha estat exempta de problemes i contratemps provocats per una caiguda de tensió elèctrica a les catenàries, el que ha obligat a interrompre novament el servei durant 2 hores, tant en les línies de regionals com la R2 Sud de Rodalies.
Faltaven 10 minuts per les 3 de la tarda d'aquest dilluns quan sortia el primer tren des de Salou en direcció a Barcelona, amb el qual es donava per restablerta la circulació ferroviària entre Tarragona i Barcelona després de 5 mesos. El comboi va sortir amb 10 minuts de retard i després de patir diferents aturades durant el trajecte va arribar a Barcelona 50 minuts més tard de l'hora prevista. Tot un auguri del que havia de ser la primera tarda de recuperació del servei. I és que la circulació de regionals per aquesta línia es va veure interrompuda novament a 4:45 de la tarda, quan una caiguda de tensió de les catenàries en un tram proper a l'entrada de Sant Vicenç de Calders va obligar a tallar el pas de combois entre aquesta estació i Cunit durant prop de 2 hores. Alguns trens es van haver de desviar per la línia de l'interior, alhora que s'establia un servei alternatiu per carretera. Fins a 6:45 de la tarda no es va restablir el servei, tot i que els retards van persistir. Abans d'aquesta situació, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ja anticipava des de Tarragona que durant aquests primers dies de represa del servei es produirien situacions no desitjades i demanava comprensió als usuaris.
Però és necessari fer aquestes obres, és necessari fer aquestes millores a la infraestructura, perquè si no, no tindríem mai un servei eficient i el que necessita i mereix Catalunya. Per tant, comprensió, posar tots els recursos que tinguem a l'abast perquè això sigui el menor possible, les afectacions, i intentem també que s'entengui que són inversions absolutament necessàries si volem la millora de la pròpia xarxa.
Unes molèsties que han continuat aquest dimarts al matí, quan els trens regionals han circulat amb retards d'uns 20 minuts per una incidència entre Torredembarra i Sant Vicenç de Calders. Pels ciutadans del Baix Penedès, la represa del servei ferroviari no ha estat completa, ja que els trens regionals no s'aturaran a l'estació de Sant Vicenç de Calders per les obres que s'estan duent a terme en aquesta infraestructura. La situació, que s'allargarà fins al 25 de maig, provocarà que els usuaris de l'R2 i l'R4 que vulguin anar a Tarragona hagin d'agafar un bus llançador a Sant Vicenç que els durà fins a Torredembarra. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, combinava la ciutadania a mantenir la paciència durant aquests 3 mesos.
Nosaltres estem en contacte diari i continu, amb això no ens podem queixar, amb Rodalies, amb Renfe. Ara, evidentment, el trasbals, les averies, els problemes, els retards continuen, però bé, el contacte, evidentment, sempre l'han mantingut, Van complint els terminis amb molt de dolor i molt de dificultats, però van complint els terminis, doncs ja pel que ens queda, insisteixo, aguantarem. Però sí que el que sí que és evident que necessitem que un cop acabin les obres això es normalitzi i tinguem un servei de rodalies i de regionals estàndard, que vol dir saber quan surts i saber quan arribes.
Pel que fa al servei de rodalies, la caiguda de tensió a les catenàries va provocar també afectacions a l'R2 Sud, on es va haver d'habilitar un servei per carretera entre Sant Vicenç i Cunit. Aquest dimarts al matí els trens d'aquesta línia tornaven a circular amb una demora de 20 minuts, el mateix que passava a l'R4, en aquest cas per una incidència a l'estació de Molins de Rei.
Però les incidències no acaben, perquè ara fa 14 minuts ha fet una piulada Renfe dient que la circulació està interrompuda entre Sant Vicenç de Calders i Cunit a causa d'una incidència a les instal·lacions. Dit això, també hem de dir que els sindicats de Renfe i Adif han convocat 7 jornades de vaga durant aquest mes de març i principis del vinent. Concretament seran els dies 17, 19, 24, 26 i 28 de març i 1 i 3 d'abril, tot plegat a les portes de Setmana Santa. Els comitès d'empresa han justificat la decisió per la seva oposició al traspàs de Rodalies a Catalunya i la privatització encoberta a asseguren que es vol dur a terme el transport de mercaderies. Les diferents centrals sindicals afirmen que des del Ministeri de Transports s'ha incomplert els acords adoptats el 23 de novembre de 2023, segons els quals Renfe i Adif continuarien sent els prestadors dels serveis de rodalies i mercaderies. Els acords entre Generalitat i Govern Estatal auguren que implicarà un augment de costos i la creació d'estructures paral·leles. L'edifici Tavari serà la seu enguany de la tercera fira de formació de la comarca, que tindrà lloc els dies 2 i 3 d'abril. Es tracta d'una trobada on l'alumnat del Baix Penedès, que aquest any acaba a l'ESO, podrà informar-se de tota l'oferta educativa en matèria de formació professional existent al territori. La setmana vinent es donaran a conèixer les planificacions previstes per la Generalitat per al proper curs, amb un augment a tot el Penedès del nombre de places d'ensenyament postobligatori.
L'edifici Tavari donarà la benvinguda a més de 2.200 estudiants de l'ESO, en la que serà la tercera edició de la Fira de Formació del Baix Penedès, una iniciativa impulsada amb l'objectiu de promocionar la formació professional i lluitar contra l'abandonament escolar en una comarca que continua estant per sota de la mitjana quant a titulats mitjans i superiors. Una realitat que des del Departament d'Educació es vol combatre amb un augment de les places d'ensenyament postobligatori a tot el Penedès, Vendrell inclòs.
L'oferta surt aquesta setmana que l'Andreu Nin augmenta els cicles d'automoció d'acord amb Idiada, que ja ens hi vam reunir fa un temps, i la idea és anar augmentant també la branca sanitària.
I és que justament l'electrònica aplicada a l'automoció i l'àmbit sociosanitari són dos dels sectors que l'Ajuntament del Vendrell i la resta de la comunitat educativa volen potenciar l'Andreu Nin. Uns reptes que permetin de retruc no haver d'importar professionals en aquests camps i donar una sortida al mateix territori a tots els futurs professionals del Baix Penedès.
L'Institut de Referència del País amb Electrònica d'Automoció és l'Institut Andreu Nin, i l'altra família que es potenciarà a l'Institut Andreu Nin és tot el sector sociosanitari, perquè hi ha un altre objectiu potent, que és el de fer un hub, de fer una ciutat sanitària al voltant de l'Hospital del Vendrell, i això evidentment també requerirà professionals.
Ajuntament i Generalitat apunten la formació professional com a fonamental a l'hora d'afavorir un millor futur laboral per als més joves, una pretensió corroborada per les estadístiques.
Els estudis d'inserció laboral ens indiquen que existeix un alt percentatge d'estudiants que, un cop finalitzada la seva formació, accedeixen directament a un lloc de treball. Doncs bé, en aquests moments s'observa, pel que fa a les comarques de Tarragona, que la majoria d'indicadors han millorat en la inserció laboral dels graduats en FP.
La tercera fira de formació impulsada per l'AINA tindrà lloc els dies 2 i 3 d'abril. En total s'hi aplegaran una vintena d'estants amb tallers pràctics de diferents especialitats i espais d'orientació personalitzada. Activitat gratuïta oberta també a famílies i professionals.
I veurem d'altres notes breus de l'actualitat, perquè a partir d'aquest dimecres comencen les tasques de reparació del paviment a l'avinguda Baix Penedès entre els carrers Camí, Mas d'en Gual i el carrer Baix Camp. Es prohibirà l'estacionament en dos costats per evitar tallar circulació i primer realitzarà una meitat del carrer i posteriorment l'altra senyalitzant l'estretament de carrils. I encara hem de fer-nos referència que durant tot el matí de dilluns diversos carrers de la zona del Tancat i del barri de França es van quedar sense subministrament elèctric per una reparació programada a càrrec de l'empresa E-Distribución. Veïns de la les zones s'han queixat de la manera d'avisar per part de la companyia. L'única via que van tenir els afectats d'assabentar-se van ser cartells enganxats als fanals, amb la qual cosa la incidència va agafar per sorpresa força persones. El pla de millores sobre la qualitat dels serveis municipals s'ha activat amb enquestes adreçades als usuaris del Servei d'Atenció al Ciutadà. L'objectiu de la iniciativa és optimitzar la relació entre l'administració i els vendrellencs i vendrellenques.
El Servei d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament del Vendrell ha posat en marxa aquesta setmana un programa d'enquestes que ha de servir per avaluar el seu funcionament. Els temes sobre els quals es pregunta als usuaris són el temps d'espera, el tracte dels professionals, les instal·lacions, la facilitat dels tràmits o el respecte als drets lingüístics. Les enquestes formen part del pla de millora de la qualitat dels serveis municipals. Es poden respondre fins al pròxim mes de setembre.
I si ara escoltàvem el Llorenç parlar d'aquest pla de millora sobre la qualitat dels serveis municipals, l'escoltarem també parlant dels actes de l'àmbit comarcal del Dia Internacional de les Dones, que són tres. Aquest divendres, lectura de manifest de la jornada del Consell Comarcal. Diumenge, espectacle de Diana Hermoso a la Bisbal. I dimecres vinent, cercle de dones a Santa Oliva.
El Consell Comarcal del Baix Penedès commemora el Dia Internacional de les Dones amb tres actes diferents. Aquest divendres, a la sala de plens del Consell, a les 9 del matí, es farà la lectura del manifest institucional del 8 de març. El diumenge 9 de març, a 8:15 del vespre, a l'auditori del Centre Municipal de Cultura de la Bisbal, Diana Hermoso i una artista convidada protagonitzaran una actuació amb el títol de Sembrant Curves, de temàtica feminista, amb humor, sarcasme i ironia. Finalment, el dimecres 12 de març a les 6 de la tarda, al monestir de Santa Oliva, el col·lectiu Raïz Violeta obrirà una tertúlia amb el nom de Cercle de Dones, una sessió de teràpia i de suport mutu.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Els actes d'àmbit comarcal és el que ens explicava ara el Llorenç, però hem de parlar també amb clau de cultura, perquè Nicole Florença va ser una rellevant creadora. La qualitat dels seus gravats és excepcional. El Museu Fenosa la reivindica amb una exposició que es podrà visitar fins al dia 31 d'agost a l'equipament del carrer Major, que és també una defensa del paper de les dones en l'àmbit de l'art.
El Museu Fenosa acull una exposició de gravats, aquarel·les, olis i fotografies de Nicole Florença. L'obra de la companya de Peles Fenosa posa de manifest la qualitat de la seva creació artística amb el nom de Tuch, els hàbitats de Nicole Florença.
Una apuesta en común con la sociedad del trabajo de Nicole. Entramos en, una vez más, en el 8M. Uno de los proyectos fundamentales de la Fundación es también resaltar el papel de las mujeres como creadoras, como impulsoras. Este lema de musas no motores, que nos ayuda también a revisar la propia colección desde el feminismo, aborda fundamentalmente a partir del trabajo de Nicole dos aspectos fundamentales, lo que es el paisaje y lo que es el mundo doméstico.
Paisatges i espiritualitat són la clau del llegat de Nicole.
Y es esa espiritualidad que ella capta de los paisajes de alrededor. Por eso, bueno, el espacio está dividido en dos zonas, que es con nuestras salas expositivas, donde están los bloques de la manera negra, están los bloques del trabajo en buril, pero también está todas sus investigaciones previas de los paisajes.
El Vendrell conserva encara bona part de l'entorn natural que va captivar Nicole Florença i Apel·les Fenosa.
Perquè al final tampoc s'entendria el propi Apel·les Fenosa sense la Nicole, sense la feina artística de la Nicole. Jo destacaria primer, els Fenosa venen al Vendrell justament per l'entorn, i aquest entorn privilegiat el que ara el mantenim, és a dir, nosaltres, tot i estar allò al litoral català, al mig de la Costa Daurada, tenim un entorn natural encara molt ben conservat, encara tenim tresors de la natura, encara pots passejar per aquesta plana al·luvial davant de mar amb un paisatge de vinyes.
L'exposició es podrà visitar fins al pròxim 31 d'agost.
Repassem d'altres notes d'actualitat que ens traslladen a parlar amb clau de comarca, perquè els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 26 de febrer 7 homes i una dona i van desmantellar un grup que cultivava marihuana a les comarques de Lleida i Tarragona. La investigació va començar el mes d'agost, quan es va detectar una plantació en una casa al Canó, al Segrià. Gràcies a les vigilàncies i seguiments mentre es controlava aquest cultiu, els agents van detectar més plantacions a les comarques de Tarragona explotades pel mateix grup. Una en una granja en desús a Cabra del Camp, dues naus industrials a Llorenç del Penedès i una casa a Cunit. S'han intervingut prop de 4.200 plantes. De fet, els Mossos de Valls ja estaven investigant la granja de la Cabra del Camp. El dia 26, els agents van entrar en totes les localitzacions de forma simultània. Al Canó van detenir dos homes i van desmantellar una plantació de 1.470 plantes. A Cabra del Camp van arrestar dos homes i van localitzar 750 plantes productives i 1.200 en fase inicial. I a Llorenç van fer tres detinguts i entre les dues naus van intervenir 2.000 plantes. En tots els casos tenien llum punxada i finalment a Cunit els agents van detenir una persona que tindria un rol de nivell en el grup criminal i van trobar una arma de foc curta i munició. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. Els detinguts entre 23 i 43 anys van passar a disposició judicial, se'ls atribueixen delictes contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal. Marxem cap a la Bisbal. L'Ajuntament d'aquest municipi renova el parc de salut per a les persones grans del municipi, precisament. També s'ha tancat l'espai perquè només s'hi pugui accedir des de l'equipament del racó de la gent gran. L'Ajuntament de la Bisbal ha dut a terme la renovació del parc de salut del racó de la gent gran amb l'objectiu de millorar les condicions d'aquest espai destinat a la pràctica de l'exercici físic per a les persones grans del municipi. El racó de la gent gran compta amb aquest parc de la salut des de l'any 2015 instal·lat gràcies a la col·laboració de la Diputació de Tarragona. No obstant això, amb el pas del temps i l'increment de les activitats físiques que s'hi duen a terme, s'ha detectat la necessitat de renovar i ampliar els aparells disponibles per adaptar-los a les necessitats dels usuaris. Per aquest motiu, la Junta de Govern de l'11 de novembre va aprovar la contractació de l'empresa Becosa per dur a terme la retirada dels elements antics i la instal·lació de nous aparells de gimnàstica, una actuació que compta amb una inversió de prop de 8.200 euros i que forma part de la modificació de crèdit aprovada el mes d'agost per millorar els equipaments esportius destinats a gent gran. El projecte ha inclòs la retirada dels aparells existents, la instal·lació d'un nou tancat que permet l'accés exclusiu a través del racó de la gent gran i la col·locació dels nous equipaments com una bicicleta estàtica, un aparell de rem, un dispositiu per fer gir de cintura, un caminador el·líptic i una roda de braços. I en clau de comarca, de la Bisbal saltem a Banyeres perquè hi ha indignació en aquest municipi del Baix Penedès per les pintades aparegudes a façanes de cases del nucli antic. L'Ajuntament afirma que es tracta de... se sap qui són els autors. Joves de la localitat ja avisa del tancament temporal del local de joves. Unes façanes de les cases del municipi antic de Banyeres han patit doncs actes vandàlics amb pintades. L'Ajuntament de Banyeres ha publicat un comunicat en el qual diu que es tracta d'uns fets que no només són una mostra de manca de respecte cap als veïns i al poble, sinó que també suposen un prejudici econòmic per a les famílies afectades que hauran d'assumir les despeses de reparació. El consistori informa que des de l'Ajuntament ja s'estan treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els responsables. Algunes de les signatures reconegudes permetran actuar amb celeritat i aviat a citar les famílies implicades i a obrir les denúncies corresponents. Segons el comunicat, és especialment preocupant que aquests actes hagin estat comesos per a joves del propi municipi. No hi ha cap justificació per a aquests comportaments covards que danyen la convivència i la imatge del poble, han dit des de l'Ajuntament. A Banyeres tenen una gran majoria de joves fantàstics, respectuosos i compromesos amb el seu entorn, però davant d'aquests fets concrets es veuen obligats a prendre mesures. Per aquest motiu, i de manera col·lateral, l'Ajuntament anuncia que es tancarà el local de joves durant 15 dies, ja que s'ha detectat que alguns dels autors d'aquests actes en són usuaris habituals. Aquesta mesura ha de servir per reflexionar i reconduir actituds, perquè el respecte ha de ser la base de qualsevol comunitat.
Els esports en Jordi Graell.
Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol i ho fem amb el retorn a la competició del Club d'Esports Vendrell. Després d'un cap de setmana d'aturada pel Carnaval, els jugadors de Salva Pérez que tornen a jugar aquest dissabte a les 6 de la tarda al Josep Bové contra el Sant Pere i Sant Pau en un partit complicat perquè arriba un dels equips més en forma de la Lliga que, a més, encara té algunes opcions de poder lluitar per l'ascens i, per tant, com diem, es presenta un partit complicat per als rojinegres. Per saber com arriba l'equip a aquest partit, doncs com sempre, tenim el mestre, el Salva Pérez. Hola, bon dia.
Sí, bon dia, Jordi.
Bé, primer de tot, doncs, com ha anat aquesta setmana?
Bueno, comencem avui a entrenar, després del parón del carnaval. La setmana passada pues, no havien compromisos amb això de la rua. I a veure avui comencem a retomar el tema i a veure com trobo els jugadors. Suposo que vindran amb ganes de futbol després de l'aturada.
Avui hem deixat que l'equip, doncs, els últims partits havia tingut algunes baixes. No sé si creus que de cara a aquest dissabte doncs, ja podràs tenir més jugadors disponibles.
Sí, a l'últim partit es van posar malalts en última instància per tema de febres i de constipats. I, bueno, jo suposo que ja estaran recuperats. He tingut algun contacte durant la setmana passada amb algun jugador i ja comentaven que estaven en forma. En principi, pues esperen que avui ja estiguin tenint un lesionat de llarga durada, que és el Joanan, però la resta, en principi, pues, bueno, avui entrenarem i a veure com venen. En principi, sí, jo espero que ja aquesta setmana pues, estiguin al 90% del plantell.
Com dèiem, doncs dissabte us espera un partit complicat contra un equip que està en un gran moment, però bé, doncs últimament a casa, a excepció del dia potser de l'Atlètic Valls, doncs heu plantat cara a tothom fins al final, i per tant l'objectiu és aquest, no? Doncs intentar, doncs, com a mínim, doncs, posar les coses complicades, aviam si sona la flauta, no?
Sí, bueno, sí, a veure si sona la flauta. Sí, prepararem el partit, tenint algun informe del Sant Pere Sant Pablo. És un equip molt jove, molt ràpid, estan molt ben treballats, fan un futbol vistós, i bueno, sí, serà un partit molt complicat, perquè és que tenen molt bon equip. Ja porten també un parell o tres de temporades jugant junts. Com deia, són molt joves, molt ràpids, fan una circulació de pilota molt ràpida i ataquen, fan ataques successius constantment, fan sortida de pilota i la progressió també la fa molt bé. Sí, intentarem contenir sobretot al començament del partit, perquè aquesta gent comencen molt intensos i bueno, estarem preparats en principi per a contenir aquest primer minut, a veure si fent una mica de contenció, ja tenint un parell de jugadors que intentarem posar-les unes marques perquè no estiguin alegres, diguéssim, que no estiguin tranquils, i a veure si una vegada contingut el joc aquest tan intens d'aquest equip, pues a veure si en alguna contra pues estem una mica més encertats de cara a gol, perquè la veritat que això ho fem bé, però quan arribem a l'àrea contrària pues ens costa una mica de finalitzar, no? De aquestes jugades que tens 3-4 al partit i no acaben d'entrar. Hem tingut ocasions molt clares i no aconseguim, a veure si aquesta dinàmica la canviem ja d'una vegada i comença a entrar la pilota. I bueno, sí, jo penso que sí que plantarem cara i serà l'objectiu de treballar aquesta setmana, que la gent estigui molt concentrada i que competir, no? Competir, que és de lo que es tracta.
Doncs perfecte, Salva, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
D'acord, Jordi, gràcies a vosaltres.
Salva Pérez, entrenador del Club d'Esports Vendrell, fa una mica de prèvia d'aquest partit dissabte a les 6 de la tarda al Josep Bové contra el Sant Pere i Sant Pau.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. El temps amb Marc Rodero.
I ha arribat l'hora de fer repàs a la crònica meteorològica d'un dia, diuen, d'impàs, perquè a partir de la jornada de dimecres, sobretot dijous, torna a arribar el mal temps amb precipitacions i una llevantada. Caldrà parlar d'aquí uns instants amb Marc Rodero per saber on se situa aquesta llevantada, perquè, evidentment, hores d'ara, l'alarma està cap al sud, cap a les Terres de l'Ebre i al País Valencià. Marc Rodero, bona tarda.
Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
Avui nosaltres estem relativament tranquils, podríem dir, no?
Sí, de moment quedem al marge. T'escoltava ara abans d'entrar en directe i sí que és cert que cap a les comarques de Castelló, al sud de Tarragona, és on la situació es pot complicar més de cara a les properes hores. De fet, ja ho està fent a hores d'ara, però nosaltres quedem una miqueta al marge. Com aquell que diu, tallat amb ganivet, eh? Per tant, de moment, ens ho mirem una miqueta de lluny, però cal estar pendents perquè a casa nostra sembla que el màxim arribaria entre divendres, dissabte i també la jornada del diumenge. Per tant, pendents, alerta, amatents i vigilants d'aquesta situació, amb aquests dos radis d'acció, que ho seguim mantenint avui, d'una banda aquesta borrasca situada a l'extrem sud del país, que ens està enviant aquests vents de llevant gregal, i de l'altra l'embossament d'aire fred, que s'ha de despenjar una dana, com comúment coneixem, i que ha de retroalimentar tota aquesta situació de cara al cap de setmana. De moment, avui acabarem el dia amb aquesta variabilitat. Sol i núvols a bona part de la comarca, a hores d'ara el cel és pràcticament trencat, tenim moltes estones de sol, i per demà sembla que repetirem la mateixa situació, és a dir, que demà, dimecres, serà el darrer dia d'aquest pack que fem de dos temps diferents, Anna, i demà encara seguirem parlant d'aquesta variabilitat. Sol i núvols arreu de la comarca, potser una miqueta més compactes a partir de migdia i tarda, però en principi sense precipitació. Temperatures avui suaus, demà també ho seran, però el que sí que hem d'estar molt pendents també és del canvi que ens arriba a partir de dijous i també de l'alteració marítima que serà notable de cara als propers dies a bona part dels quadrants costaners.
Quan parles d'alteració marítima estem parlant de llevantada, no?
Sí, amb aquestes onades que poden ser desfagables, amb aquest vent entre llevant gregal que ha d'aixecar aquest onatge marítim.
Doncs Marc, estarem pendents com sempre d'aquestes previsions. En tot cas, avui és, diríem, avui demà jornades d'impàs, i veurem aviam què és el que ens arriba a partir de dijous i sobretot de cara al cap de setmana. Marc, com sempre, gràcies, que tinguis molt bona tarda.
Bona tarda, fins demà.
Doncs aquesta és la sintonia que denota que hem de posar punt final, com sempre, aquesta edició de les notícies, amb un ull posat a Sant Vicenç de Calders i Cunit. Bàsicament, aquestes dues estacions són les que estan en aquests moments acumulant els màxims incidents d'aquesta represa de la línia R2 Sud i també de les regionals del Camp de Tarragona, i aquesta actualitat la podeu seguir com sempre a través de xarxes socials, en concret a través de Facebook, Twitter i també Instagram, i també a través de la nostra pàgina web i, com no, les notícies de la televisió local. Per part nostra, res més, que tinguin molt bona tarda.
Informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de 10:00 a 11:00 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó, e tutti voi, si volete.